Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. 11 detinguts a Barcelona i a les Terres de l'Ebre en les protestes contra el Consell de Ministres que s'ha fet aquest matí a Barcelona. És el balanç que tenim fins ara d'aquest 21D. Els Mossos han detingut 7 persones a la zona de Drassanes, a Barcelona. Detencions que s'han fet pel llançament de pedres de grans dimensions, ampolles i altres objectes contra el cordó policial. Els antiavalots han carregat contra els manifestants entre l'avinguda de Drassanes i el portal de Santa Madrona. Abans s'havia detingut una vuitena persona a Via Laietana. D'altra banda, destaquem que la consellera de Justícia, Esther Capella, ha carregat avui contra la condemna de la sentència de Lluís Companys. Ha dit que arriba 40 anys tard i que és només un gest. En aquest sentit, Capella ha recordat que el Departament de Justícia ja va fer aquesta llei quan l'emplaçava el conseller Carles Mundó i en què s'anul·laven els procediments sumaríssims. Recordem que el Consell de Ministres a Barcelona avui ha aprovat concretament condemnar el Consell de Guerra que va sentenciar a mort el president Lluís Companys i el canvi de nom de l'aeroport de Barcelona, que ara es dirà Josep Tarradellas. Altres mesures són les pujades del salari mínim i dels sous dels treballadors públics. Canviem de qüestió. Tiroteig en un restaurant al centre de Viena, Àustria, que ha acabat amb un mort i un ferit. Els fets han passat al migdia i l'autor del tiroteig ha fugit. La policia ha desplegat una operació de recerca per trobar-lo. Es desconeixen les circumstàncies de l'atac i les motivacions de l'agressor. Tot apunta, però, a un acte criminal, segons diu la policia. I en plana política, PP i Ciutadans han tancat un principi d'acord programàtic com a pas previ a un acord de govern a Andalusia. Si s'arriba a tancar, només prosperarà si els 12 diputats de Vox, com a mínim, s'abstenen i faciliten la investidura. I destaquem també, per acabar, que a les portes del Nadal els bisbes parlen d'aquestes festes.
Ràdio Estel.
Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopó i barra lliure fins a les 3 de la matinada el cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
Telèfon d'emergències. Molts dels rescats i recerques de persones que fan els bombers s'haurien pogut evitar tenint més respecte per la muntanya. Abans de sortir, informem-nos de les condicions meteorològiques, planifiquem bé la ruta, equipem-nos adequadament i hidratem-nos sovint. És important que anem acompanyats o que informem algú de la nostra activitat. I en cas d'accident, truca al 112. 112. La Generalitat al teu costat.
Fresh Dental, a la carretera de Collblanc 105, a 10 minuts del Camp Nou. Totes les especialitats dentals en un mateix centre per a infants i adults. Fresh Dental, pioners en odontologia digital a Barcelona. Digues adeu al mal alè amb la nostra tecnologia làser, ràpida, segura i sense dolor. Fresh Dental, especialistes en ortodòncia infantil i en el tractament dels roncs amb l'ortoapnea. Troba'ns a la carretera de Collblanc 105 o truca'ns al 93 449 44 37. 93 449 44 37. Vine i atreveix-te per fi a somriure amb Fresh Dental. Descobreix-nos a Fresh Dental. Dental.com. Si vens de part del programa El Penalti, tindràs una neteja bucal gratuïta. La Sagrada Família et convida a viure l'esperit de Nadal amb la il·luminació de la façana del naixement. Del 21 al 23 de desembre, de 7:45 a 9 del vespre, al carrer de la Marina. Després de la il·luminació, hi haurà xocolata calenta. L'acte és gratuït i obert a tothom. Més informació a sagradafamilia.org. Ràdio Estel et desitja molt bones festes i que no deixis mai de sentir el Nadal.
Ràdio Estel.
Bona tarda, companys, bona tarda, Catalunya. Bueno, avui ja estem més a prop del dia de la loteria, però en el cas dels perigos, que ens toqui la loteria seria guanyar el Wanda, però més de veritat. Demà, 22 de desembre, ja sabeu, l'equip se'n va anar ahir per evitar problemes i ja estan a Madrid esperant aquesta gran cita perquè realment hem d'aturar, hem de tallar aquesta mala ratxa, però d'arrel. I bueno, l'equip se'n va anar ahir i molt esperançats i tots desitjant amb els dits creuats que realment ens toqui la loteria al Wanda Metropolitano. Doncs anem directament a l'actualitat que dona el Real Club Deportiu Espanyol avui.
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Si ya ves que me voy apagando la voz, tendrás que tomar el relevo.
Buenas tardes. Estoy cruzando los dedos porque empezó la semana así, Carlos, ahora tú.
Sí, esto es una crisis de verdad.
Espero ¿no? que no se queden, ¿eh? Aquí esta pérdida de voz se quede en el ambiente y la pierda yo también. Pero bueno, por ahora voy aguantando.
Muy bien.
Pues lo que decías, el equipo ya en Madrid, ese plan de viaje alterado por lo que está sucediendo hoy en Barcelona, el español decidió viajar ayer. Tuvimos también la lista de convocados, no están en ella ni Javi López ni Pipa, sí que vuelve Alex López, vuelve Didac Vila, no entra Javi Puado, con lo que con todo esto, previsiblemente, con casi toda seguridad, Roberto Rosales ocupará el flanco derecho de la zaga.
Lo que se había estado discutiendo tarde, ya tiene solución.
Sí, al final no va a haber opción de que Rubi se decida por Javi López o por él, porque está claro que viendo la convocatoria, sería una sorpresa mayúscula que no fuese Roberto Rosales el que ocupe ese flanco derecho. El resto ya lo veremos. Ahora cuando hablemos un poquito de Atlético de Madrid, veremos qué puede hacer Rubi para superar a los de Simeone, pero vamos a escuchar, si te parece, lo primero al técnico del Español, a Rubi, que daba sus impresiones ayer por la tarde sobre lo que le espera en el Wanda Metropolitano y, en primer lugar, lanzaba un mensaje de calma y de confianza en el equipo.
El entrenador que te hará al Español es un entrenador que intenta transmetre en els moments més difícils tranquil·litat als seus jugadors. I crec que, com ganes no em falten, actitud en sobra, i la meva forma de tractar aquest assumpte que tenim ara és transmetent un punt de tranquil·litat perquè el jugador no estigui més nerviós del que toca, veig els meus jugadors bé.
Pues eso, Rubi va bastante optimista y en ese sentido pues se le preguntaba también sobre si tiene la receta ese para cambiar la dinámica, ese dónde está el secreto para que vuelvan los buenos resultados.
Fácil no es porque al final estem en una lliga súper competitiva, es una lliga durísima. Llavors nosaltres el que hem d'intentar és recuperar el nostre camí amb el que nosaltres sabem fer, buscar el millor, intentar al jugador que no estigui rendint, tornar-li a treure el màxim. Pues prenent algunes decisions a vegades, o a vegades donant més carinyo o sent més d'usos. Estem lluitant amb tot això. Per mi no és més fàcil ni abans ni després. Abans teníem que construir una idea de joc, teníem que donar-li moltíssima informació a l'equip, als jugadors, i la veritat és que ens va sortir molt bé des del primer moment. Ara la dificultat és que el jugador no deixi de creure en el que estem fent, en el que ens ha donat els 21 punts, i tot i així no li veig un component de que nosaltres dintre de nosaltres mateixos tinguem dubtes. Nosaltres sabem que el dia del Betis vam estar més a prop de guanyar que el dia del Barça, que el dia del Girona, que el dia del Getafe, vull dir que algú millor ho vam fer, i d'aquí ens hem d'agafar pues, a partir d'aquí i intentar buscar aquesta victòria per parar aquesta hemorràgia de resultats, perquè estic segur que quan ho fem tornarem a ser un equip normal com a mínim amb resultats.
Nunca dejará de llamarme la atención lo de darle cariño a los jugadores, ¿eh?
Sí, es muy cercano.
Un concepto que se ha instalado en los últimos años. ¿Tú te imaginas a José Antonio Camacho hablando de cariño a los jugadores?
Ponte en el diván y vamos a hablar.
Pues sí, sí. Y Rubi también hablaba de un precedente en cuanto a una mala racha de resultados, la que pasó el año pasado en Huesca, y sin embargo salió de ella y el equipo logró ascender. Y eso es lo que espera este año del Español. No ascender, sino que salir de la mala racha de resultados.
Y luego tengo la experiencia el año pasado, que estuvimos 8 partidos sin ganar con el Huesca en la segunda vuelta, donde pues ya todo el mundo decía que ya no íbamos a subir de categoría, que ya íbamos a nuestro sitio, cosas de estas, y la afrontamos con mucho trabajo, como estamos haciendo ahora, pero con mucha tranquilidad lo que es dentro del vestuario para que el jugador volviera a desarrollar sus facultades. Esa es mi fórmula, espero que funcione.
Espero que no se repita, porque no sé si seríamos capaces, nuestro corazón resistiría ocho derrotas consecutivas.
Llevamos cinco.
Esperemos que no. No, vamos, creo que tenemos muy claro que el día del Leganés tendríamos que llenar el estadio como mínimo, aunque sea, no sé, llevando a los vecinos, ¿no?
Porque lo veo complicado, pero ojalá que el nuevo año traiga esas ganas de ir al campo a toda la afición. Y en último lugar, Rubí hablaba sobre el rival, sobre el Atlético de Madrid, que a continuación analizaremos un poquito mejor.
El Atlético de Madrid, la verdad es que esa es una faceta muy importante que tú has dicho, que te puede matar tras recuperación, pero te puede matar también combinando y metiendo los bandas dentro, con el balón parado, con segundas jugadas, si te tiran un balón, te cogen la caída. Es un equipo muy fuerte, ya lo sabéis, a nivel físico, pero sí que es cierto que nosotros tenemos que intentar ir recuperando nuestra idea al máximo, ¿no? Eso lo tengo clarísimo y sabiendo que pues estamos ante un rival difícil, pero yo creo que tenemos que poquito a poquito darle un poco más a lo que hicimos al Betis para intentar sacar este partido. Y si no lo pudiéramos sacar, que estemos muy cerca ya para el próximo, que es a base de que el equipo vea claro que vuelve a hacer las cosas bien.
A mí me gustó la rueda de prensa de ayer de Rubí.
Además, también le preguntaron por el tema social, por el mal ambiente, y fue claro, dijo, cuando vine ya estaba. Yo, el tema deportivo lo ha tapado, o sea, pues sincero, porque normalmente los técnicos no entran en esos temas, pero claro, la realidad ya estaba así. Cuando llegamos, nosotros intentamos cambiarla y seguiremos intentando cambiarla.
Sí, no es algo que sea sencillo ni que tape el hecho de que entre la pelotita. Eso como mucho lo mitiga, ¿no? Un poquito, pero no acaba de solucionarlo. Y si escuchábamos todo lo mejor de lo que dijo ayer Rubí, también tenemos cortes de... Bueno, un corte de Diego Pablo Simeone. ¿A ti te gusta Diego Pablo Simeone como entrenador?
Hombre, me gusta porque gana, pero no es porque disfrute mucho con su fútbol, ¿no? Cuando era rival futbolístico era de los que me sacaba de quicio siempre, por su forma de jugar, porque era marrullero, en fin, y como técnico no cambia mucho.
Idolatrado por los suyos, odiado por el rival, típico jugador, ¿no?, de este tipo, y como entrenador también. Pues Diego Pablo Simeone hablaba sobre cómo ve al Español de Rubí.
Lo que puedo comentarle de Lucas es que hablé con él, hablé con el club, tanto Lucas sabe lo que pienso, tanto el club sabe lo que pienso y lo que me gustaría, y hoy, hasta el día de hoy, está con nosotros, y no hay muchas posibilidades de hablar de su puesto, de posibilidades, de si estaría, si se va, si se queda, porque hoy está acá.
Bueno, pues escuchamos hablar sobre Lucas, se nos ha colado, pero está bien, porque ahora hablaremos del Atlético de Madrid y
es la actualidad rabiosa de
Lucas Hernández es una de las bajas que marcará un poquito el sistema, bueno, marcará bastante el sistema del Atlético de Madrid, porque también es baja Felipe Luis, y en ese flanco izquierdo de la zaga colchonera tendrá que estar Saúl, en principio. Si te parece, pasamos eso, a comentar un poquito
qué nos espera en el Wanda.
Nos espera, ¿no?, en el Wanda Metropolitano. Si el Betis decíamos que era casi, aquella definición que hacíamos el viernes anterior en cuanto al equipo verde y blanco, para mí el Atlético es innegociable, la palabra que lo define por antonomasia, porque el estilo para Diego Pablo Simeone no tiene discusión, no es algo que cambie ni por los jugadores que tiene ni por la plantilla que tenga, él juega así, tenga a quien tenga. Y
intensidad.
Eso es, un dibujo táctico, un 4-4-2 muy clásico, con los jugadores de banda siendo más interiores que extremos, y lo que te decía, una plantilla que con mucho talento, pero en cierto modo para mí desaprovechada. Gente como Rodri, como Lemar, hasta el propio Saúl, se antoja que podrían dar mucho más de sí que lo que dan en el Atlético de Madrid por el estilo de Simeone, pero aún así compite hasta el final y los resultados son buenos. Lo que decíamos
De hecho, cuando ha querido hacer algún cambio ha tenido que volver a su sistema porque es lo que le ha funcionado.
Este mismo año, con esa llegada de Lemar y de jugadores un poquito más técnicos, mejor dotados en ese sentido, el Atlético de Madrid comenzó la temporada queriendo ser un poquito protagonista, pero pronto se vio que no, que no era el plan que le iba mejor al equipo, y volvió al plan inicial, al que lleva desarrollando desde que llegó al Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.
Claro, que han ganado una liga.
Bueno, han jugado dos finales de Champions,
sí, además,
que ya las firmaba yo para el Español.
Exacto.
No con el mismo resultado, pero porque tienen que hacer mucho daño haber perdido dos finales de la Champions contra el rival. Pero bueno, lo que decíamos de los interiores, más interiores que extremos, genera superioridades en el centro del campo. Y ahí necesita el Español tener a la medular muy enchufada y en su mejor versión. No me extrañaría que, de nuevo, que aparezca Víctor Sánchez en el Wanda Metropolitano. Por eso, porque la batalla va a estar ahí. La batalla va a estar en el centro del campo y, bueno, veremos.
Hace falta músculo ahí en el Wanda.
Yo creo que sí. Yo creo que apostará por eso. Previsiblemente ahí estarán Tomás y Rodri en el Atlético de Madrid, con Coque metido un poquito también en esa ayuda, y Correa, que Correa me parece de los jugadores más imprevisibles, no del Atlético de Madrid, sino de la Liga. Me parece un espectáculo y ojalá que no juegue, pero creo que sí, que será titular. Los interiores lo que hacen mucho en el Atlético de Madrid es tirar diagonales para crear espacio a los laterales. Eso lo que genera es mucho peligro en el espacio que hay entre el central y el lateral. Y ahí el Español va a echar muchísimo en falta a Mario Hermoso, que en ese sentido, en esas coberturas, en esa llegada al corte, sensacional.
Rápido, sí.
Diría que es su punto fuerte, y ahí lo vamos a echar de menos. Yo no sé si jugará Duarte o Naldo. ¿Qué te parece?
Bueno, siempre he dicho que jugaría Naldo y nunca he acertado. Igual.
Pues yo creo que esta vez acertarías. A lo largo de la semana se ha visto, no por este aspecto que comentaba, del corte, sino se ha visto trabajar a Rubi defender los centros al área. Y en ese sentido, Didac Vila, Naldo, eran los que más hincapié hacían en el despeje de cabeza en probar esas jugadas, ¿no? Creo que Naldo en esta ocasión
jugará. Es más alto, tiene más presencia.
Sí, yo creo que jugará Naldo y no Duarte. Tras hablar del ataque del Atlético de Madrid, tenemos que hablar también defensivamente. Y lo que decías, es un equipo muy intenso, pero en campo propio. El Atlético lo que hace es juntar mucho las líneas y defiende a partir de que el rival supera la medular. ¿Por qué? Porque eso facilita también que salga muy bien luego al contraataque, que es uno de los mejores, de los puntos fuertes del Atlético de Madrid. Si a todo esto le sumas que bajo palos tiene probablemente al mejor portero del mundo, si no el mejor, uno de los tres mejores sin lugar a dudas, como es Jan Oblak, pues es un equipo muy, muy sólido. Muy buena transición, defensa-ataque, no necesita elaborar y sus puntas caen muy bien a banda. Y ahí Griezmann probablemente sea, si no el mejor jugador del mundo, uno de los mejores haciendo eso.
Con esa velocidad. Banda,
generando espacio y generando muchísimo para sus compañeros. Su fuerte, en conclusión y en general, es que el Atlético de Madrid, el punto fuerte, lo que le hace el punto diferencial, es que se juega a lo que quiere Simeone. El partido se juega a lo que quiere el Atlético de Madrid. Y ya sea contra el Español, contra el Barça, con quien sea, el Atlético juega a lo que quiere. Vemos cómo altera muchísimo los planes del rival. Intensidad, lo que decías, al 200%. Muy peligroso me parece, por los antecedentes que tenemos de los últimos partidos, el balón parado, porque Griezmann también es un gran lanzador de faltas, y viendo cómo se ha desempeñado en este sentido Diego López en las últimas fechas, mucho cuidado por ahí, y los balones al área, que decíamos. Por acabar con algo positivo, al Atlético de Madrid le cuesta muchísimo cerrar los partidos. Sin ir más lejos, en el partido del José Zorrilla, el Atlético acabó pidiendo la hora. Bueno, y con aquel vaivén, incluso con intervención del VAR, cuando parecía que tenía el partido controlado, con un 0-2, el Valladolid lleva a ponerse 2-2 y luego acaba el 2-3. Pero no es el único episodio en el que le ocurre esto. El Atlético acostumbra a ganar por un gol de diferencia, porque le cuesta muchísimo cerrar el partido, porque no es su juego. Su juego es más destruir que construir. Y ahí sufre mucho. Bajas, como decíamos, Lucas Hernández, Felipe Luis, José María Jiménez, Lemar y Diego Costa. No está mal, no está mal. Dentro de lo malo y del potencial que tiene el Atlético de Madrid, esas bajas pues lo debilitan un poquito.
Y siendo positivo es agarrarnos a que el año pasado ganamos. Y con los mismos.
Eso
con
es.
Estos que eran... Que
con
no
David
eran,
Gallego.
Con David Gallego.
Sí, sí.
Estos que no eran, que eran tan malos y que demostraron que algo tenían.
Temas que el Atlético de Madrid ya no se jugaba nada, entre comillas, sí. ¿No? Entonces, bueno, el partido es diferente. Yo una predicción que hago, para acabar, me espero un partido muy parecido, siendo estilos diferentes, me espero un partido muy parecido al del Sánchez-Pizjuán. Creo que se va a decidir por detalles mínimos, por detalles individuales, y en ese sentido el Atlético de Madrid pues tiene un potencial enorme. Porque Simeone es lo que hace, no deja ningún cabo suelto para que luego la calidad individual de una gran plantilla, al nivel, para mí, de la del Real Madrid y de la del Barça, a nivel de plantilla, decida. Y es lo que, en esa sí que el español no creo que tenga muchas ocasiones de gol.
Y hay que mantener la fortaleza hasta el minuto 90.
Sí.
Que es lo que sí que tiene el Atlético.
Aquí, sí, es el competir. Es el competir hasta el final y aprovechar las oportunidades. Creo que aquí no está permitido esos fallos, ¿no? Que hemos visto, pues, jugadores como Leo Baptistao en ocasiones. Si el español perdona, lo tiene muy difícil puntuar. ¿Una predicción en tu caso? ¿Un pronóstico?
Lo veo muy difícil. Me conformaría con un empate. A cero.
Firmas el empate.
Lo veo muy difícil, sí, la verdad. Ojalá que nos sorprenda el equipo.
Pues a ver, ojalá.
Bueno, Arnau, que lo tenemos al otro lado del teléfono y espero que alguna estadística positiva nos aporte también. Buenas tardes, Arnau.
Muy buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estamos?
¿No tenéis más Arnau?
Sí, sí.
Arnau, yo no lo digo.
Arnau, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tal?
Hola.
Yo te escucho.
Ah, ahora. Vale. Ahora.
Me había quedado yo solo. ¿Arnau?
Ah, no. Es que no me quieres escuchar.
No, a lo mejor el tono este, ¿no? Has entrado un poquito como, como calmado, como taciturno.
Bueno, es la hora de la siesta. Aunque estemos trabajando, es la hora de la siesta.
Muy bien. Cuéntanos, ¿qué traes? ¿Qué datos tienes?
Ahora ya te veo.
¿Sí, ahora me oyes?
Sí, tira.
Solucionado, vale. El español viaja a Madrid para enfrentarse al Atlético Madrid, equipo al que ya ha visitado en 77 ocasiones y solo ha ganado en 8. Ha empatado en 17 ocasiones y ha perdido 52 veces de las que ha ido a Madrid. Cabe destacar que desde el año 97 el español ha visitado al Atlético Madrid en 18 ocasiones y solo ha perdido en 8. De hecho, ahora mismo el español suma 2 visitas sin perder. Está a 2 visitas, sin perder obviamente, de igualar la racha más larga. El año pasado se estrenó el Wanda Metropolitano y era el quinto estadio diferente donde jugaba el español un partido contra el Atlético de Madrid. Y al igual que pasó con el nuevo San Mamés, el español se convirtió en el primer equipo en ganar un partido de liga en el Wanda. Una derrota supondría la sexta consecutiva y se igualaría por sexta vez la racha más larga del español en cuanto a derrotas en la historia de la liga. Un dato que ya comentamos el lunes, me parece que fue. Hay una curiosidad aquí, es que el español suma de momento 5 rachas negativas de 6 derrotas. 2 de ellas han sido en el mes de diciembre. Esta sería la tercera si pierde. Pero es que estas que han sido el mes de diciembre, siempre ha habido 2 equipos, Atlético de Madrid y Barça. Y el árbitro del partido será el colegiado Melero López, con el andaluz citando el español como visitante. El español solo ha conseguido una victoria. Ha empatado 3 y perdido 4 partidos.
Nosotros somos un equipo al que da gusto invitar para inaugurar estadios, ¿no? Porque
sí, no,
se nos da bien.
Un poquito más allá fue el Southampton, ¿no? Que
también.
0-4 en pretemporada con Pochettino.
Bueno, pero bueno, lamentablemente no todos los domingos se estrena un estadio para ir sumando puntos. Pues no son muy buenas las estadísticas, Arnau. Tendrías que rascar más.
Hombre, a ver, de las últimas veces que el español se ha enfrentado, las últimas 4 veces que el español y el Atlético Madrid se han enfrentado, solo se ha perdido un partido.
Hay que coger eso. Muy bien. Pues quédate por ahí que después comentaremos la previa del filial.
Muy bien.
Pasamos unos consejos y seguimos.
Si vols comprar un habitatge o vendre el teu, Sinergia Habitat és la teva immobiliària. A Sinergia Habitat gestionem la venda del teu habitatge sense exclusives eternes, sense dobles comissions i assessorant-te bé perquè no hagis de preocupar-te de res. A Sinergia Habitat aconseguirem el millor preu pel teu habitatge. Sinergia Habitat, carrer Baró de Maldà 18 de l'Hospitalet, al costat de la plaça de l'Ajuntament. Comença ja el teu futur amb Sinergia Habitat, la teva immobiliària.
Ilumax Solar, ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
comentaba hace un momento que el partido del Leganés habría que hacer todo lo posible por llenar el estadio. Ya sé que llenar es difícil. Pero bueno, tenemos delante una posibilidad que han hecho los amigos del diario La Grada, que creo que es una buena oportunidad para esos pericos que este año no han renovado por mil razones. Y es que te puedes suscribir por 6 meses, por solo 99 euros, atención, por 99 euros, y tienes derecho, aparte de recibir el periódico, el abono hasta final de temporada. ¿Habéis oído bien? 99 euros y el abono hasta final de temporada, por 6 meses de suscripción a La Grada. Si queréis más información podéis llamar al 932-222-222 o enviar un mail a suscripciones@diariolagrada.com. Creo que realmente es una oferta muy interesante. 99 euros, una suscripción por 6 meses y de regalo el abono del Español por lo que queda de temporada, incluido el partido del Leganés.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los 2 primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
De la factoria.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
¿Y qué tenemos del Español B, Javi?
Bueno, pues los de David Gallego, que juegan en campo del Atlético Levante, el filial del Levante, en la Ciudad Deportiva de Buñol, el sábado, mañana, a las 12 del mediodía. 4 partidos sin perder, el filial perico, y sin encajar, pero 3 de ellos sin marcar. O sea, 3 empates y una victoria, la del 0-4 en Teruel. Y se enfrenta a un equipo que David Gallego lo avisaba en rueda de prensa, decía que en cierto modo copia el sistema del primer equipo. Lo que hace es, para facilitar la llegada de los jugadores del filial al primer equipo granota, pues en cierto modo guardan ese mismo estilo. Algo que este año también, sin llegar a ser igual, también pasa en el Español, en cierto modo, o por lo menos más que el año pasado.
Esa es la idea, sí.
Más que el año pasado. Y bueno, también es atractivo, en cuanto a hablar del Levante, el modelo de club. Y lo tenemos que comentar, es un club que está creciendo, que ha pasado al Español en socios, lo cual hace 10 años era impensable, y que el año que viene estrena cubierta en el Ciudad de Valencia, lo que refleja que en Valencia, en el Levante en este caso, las cosas se están haciendo muy bien.
Sí, sí, han trabajado a fondo el tema social y han sabido buscar su nicho donde crecer a la sombra del Valencia, que en teoría lo tienen que acaparar todo, pero no, han hecho su trabajo y bien.
Incluso al propio Levante femenino, con asistencias muy altas, pero muy altas.
Apostaron por el fútbol femenino.
Bueno, un modelo
a seguir.
De cómo se están haciendo, cómo nos tenemos que ver, ¿eh?
Exacto, sí, comparándonos con el Levante.
Con todo el respeto, pero, en fin. Luego el Juvenil A también, que juega el domingo a las 12 del mediodía en la Dani Jarque contra el Cornellà, un partido atractivo. La cantera del Cornellà siempre sabemos que es una de las más potentes de Cataluña, y a ver si los de Moisés Hurtado pueden ganar para continuar en ese liderato, en ese pulso que tienen con el Barça. Y por último, el femenino, también juega en la Dani Jarque mañana sábado a las 5 de la tarde contra el Rayo Vallecano.
Muy bien, y Arnau creo que tenía algún dato de este Atlético Levante Español B, ¿verdad, Arnau?
Sí, el filial blanquiazul visitará al filial del Levante, equipo al que ha visitado en 7 ocasiones y solo ha conseguido ganar 2 veces en Buñol. Ha empatado una vez y ha perdido en otras 4. David Gallego dirigirá su partido número final al mando del filial blanquiazul y buscará prolongar su racha personal, la más larga hasta la fecha como invicto en segunda vez. El filial también buscará prolongar la portería cero algo que se le antoja difícil frente al Levante, ya que los precedentes dicen que solo en la primera visita del Español B a Buñol, la temporada 2004-2005, consiguió no encajar gol. En las demás visitas siempre ha encajado. El árbitro del partido será Bueno Prieto, del Colegio Madrileño, que pitará por primera vez al Español. Y si me dejas decir un dato más, de José, el Español lleva 10 partidos sin ganar contra un equipo de la Comunidad Valenciana. De hecho, esta racha la empezó el Atlético Levante.
Esto lo tienes clavado en la espinita, la tienes clavada, ¿eh, Raúl?
Sí, sí, se tienen que romper esto.
Bueno, pues es el mejor momento para romperla. Perfecto. Javi creo que tiene algo más.
Sí, para acabar, recordar que del filial Carles Soria es duda. Vuelve Max Marcet después de culpa de sanción.
No digas nada, Arnau.
Y del femenino, Ainhoa Marín. Es baja también. Y si no me equivoco, Joan Bacardí está sancionado.
Sí, sí, fue expulsado y está sancionado por 2 partidos.
Pues así es.
Que esperemos que el femenino también confirme esas buenas sensaciones que nos dejó al conseguir empatar en Zubieta con una menos. Realmente creo que fue un golpe sobre la mesa que hacía falta, porque es un equipo al que le falta solidez, le falta regularidad.
Y Mariajo parando un penalti.
Para un penalti, sí, sí. O sea, se juntó todo y supieron superar esa tormenta perfecta que es penalti, expulsión del entrenador. O sea, que para mí fue un golpe sobre la mesa interesante. Pues un consejo y vamos ya directamente con el polisportivo.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Poliesportiu Blanc i Blau, l'informació de les seccions esportives de l'Espanyol.
Y hoy tenemos con nosotros a Arnau Baqué. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes.
Y Carlos Valdorado, que también está esperando para decir la suya en la tertulia. Buenas tardes, Carlos. Bueno, aquest cap de setmana pràcticament descansa tothom. Arriba al Nadal.
Arriba al Nadal, tenim només competició de voleibol.
Sí.
Tenim un partit, tenim el sènior i el juvenil. I el sènior juga diumenge 11:45 amb el Santa Isabel. Un partit nostàlgic, perquè del Santa Isabel van sortir moltes de les grans jugadores que després van guanyar la Lliga amb l'Espanyol, entre elles Malta Garcerán. Per tant, doncs, un partit més per consolidar l'equip en aquesta ja classificació per a la fase d'ascens.
Repassem una mica els resultats del cap de setmana. El sènior de hockey va empatar.
A 2 a Valbelloc.
O sigui, el tercer partit que
sí,
no guanya.
Sí,
que...
sí, sí, sí.
Però bueno. Estava dintre de la... Sembla que va haver una mica de nervis, no?, el partit.
Va ser un partit que nosaltres no vam jugar excessivament bé, se'ns va complicar després d'anar guanyant 1-0 a la mitja part. Estem en una dinàmica de resultats que no havíem tingut fins ara, de 3 partits sense guanyar, i ens està costant. La veritat que estem en un sotrac.
I a més em van comanar el juvenil i el sènior, i el júnior, que també van perdre.
Sí, sí, és cert que vam jugar contra rivals de molta entitat i vam donar molt bé la cara, perquè vam perdre d'un gol a Voltregà, que jo podria dir que és pràcticament el millor júnior que deu haver-hi, i amb infantil doncs, vam fer un 5-3, si no recordo malament, a Caldes, doncs, donant també una molt bona imatge. En aquest aspecte, els nanos van estar molt bé.
I quan comença la Copa Catalana? Amb la competiran?
La Copa Catalana d'hoquei de sèniors?
Sí, de júnior i infantil.
Ara comença el gener, si us recordo malament.
El bàsquet continua perfecte, no? Victòria i em sembla que juga contra el Parabanyaneta el 12 de gener.
Correcte, juga contra el Parabanyaneta, que és segon classificat, per cert. S'ha posat segon classificat.
Un clàssic del bàsquet.
Sí, sí, correcte, correcte.
El handball també, dècima victòria consecutiva, líder en solitari.
Correcte. I tot, ja també ens tornem al gener, ja fins al 2019 ja no estrenem.
I el Boi també va guanyar el tercer classificat, s'assegura la segona plaça, o sigui que perfecte.
Sí, vam guanyar 1-3 a Terrassa, una pista que sempre és complicada, en un partit que se'ns va complicar el segon i l'últim quart, i el quart-quart, i ho vam saber treure endavant, sobretot amb aquell 24-21 que vam remuntar al quart set. Per tant, bé, estem anant amb una marxa bastant bona. Ara veiem si recuperem una mica les sensacions de l'hoquei, tot i que estem allà, tercers classificats, i bé, ara vindran unes vacances després d'aquest cap de setmana ja total fins al 12 de gener amb tots els equips.
A veure, és normal que el hoquei trobés problemes aquesta temporada. Ja,
l'altre dia vam fer el dinar de Nadal amb els nois del hoquei, i avui tenim el dinar de Nadal general de seccions, i ho comentàvem, no?, que sempre era evident, estàvem fent repàs, que em sembla que amb els 50 i escaig partits oficials que portem entre un any i l'altre, portaven 3 derrotes, per tant, que era un balanç molt, molt bo. Però sí, és cert que quan no estàs habituat, doncs, a encadenar 2-3 partits sense guanyar, doncs sorgeix a vegades ansietat o sorgeixen doncs, dubtes que bé, que ara doncs, ens anirà bé aquesta durada, jo crec.
Sobretot hem de fer una crida a l'afició perquè també quan l'equip està fluix és quan s'ha d'animar, no?
Per cert, abans estava comentant una cosa molt interessant amb el company Javier Alfaro del tema del Llevant, i que ha sabut créixer molt bé socialment i que fins i tot ara sembla que amb algunes coses està passant la mà per la cara al València, amb algunes cosetes. Llevant és un dels clubs pioners que va apostar molt amb el tema de seccions.
Té el futbol sala.
Fem futbol sala, sí. Té amb vol.
Futbol platja.
Sí, inclús, futbol platja, té diverses seccions que ha creat, que la veritat que ha treballat molt bé el tema, i també demostra que no és una qüestió de diners perquè és un club que competeix amb inferioritat de recursos amb nosaltres. Vull dir que a vegades ens hem de fixar molt. Aquesta setmana també hi ha hagut una notícia molt interessant que el Deportivo de la Coruña ha arribat un acord amb el Liceo Galicia.
El Villarreal té el Peñíscola, no?, de futbol sala.
El Villarreal té el Peñíscola, futbol sala, correcte. Sí, correcte, correcte. Hi ha una quantitat d'equips molt grans ara que estan apostant doncs, per aquesta tendència, crec jo, amb aspecte social.
Clar, és una forma d'estar més a prop de la gent.
Exacte.
Això s'estira molt a països, per exemple, com Grècia.
Sí, a l'Aris, al Pau, sí, correcte. És tota la raó del món.
Tenen 50 esports llats, jo també, a Itàlia.
Exacte, i a l'ex-Unió, a les repúbliques soviètiques, sí. També, doncs, competeixen amb moltes competicions. Jo us ho comento perquè és la nova tendència a nivell social de molts clubs per créixer. Doncs intentar, quan no pots créixer amb altres a nivell futbolístic, has d'abarcar altres sectors amb un cos, jo crec que molt assumible. Però bé, esperem que el club, doncs, poquet a poquet...
Encara no heu tingut...
Tindrem, si res no va malament, a la darrera setmana de gener, pel que m'ha comentat el club. La darrera setmana de gener, així que bé.
Tindrem notícies. Perquè...
Un mes?
Tenim una reunió que estem tractant de fixar per d'aquí, sí, d'aquí un mes clavat.
Doncs bé, esperem que siguin bones notícies, com a mínim, perquè crec que la resposta social està sigut molt bona, o sigui, el seguiment de la gent...
Sí, jo crec que és molt positiu, aviam, és un fenomen diferent i que doncs, ara que el futbol doncs, no t'està donant aquestes alegries aquests 5 partits, si te'n vas a veure els altres partits sí que te'n vas content. Per tant, doncs, tens aquí una vàlvula d'escape, no?, també, que sempre està bé.
L'important és veure guanyar el blanc i blau, no?
I tant, i tant.
Molt bé, doncs passem uns consells i anem directament a la tertúlia.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49€ y una cuota de 31€ al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los 2 primeros meses gratis.
Ilumax Solar, il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Ilumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Si quieres comprar una vivienda o vender la tuya, Sinergia Habitat es tu inmobiliaria. En Sinergia Habitat gestionamos la venta de tu vivienda sin exclusivas eternas, sin dobles comisiones y asesorándote bien para que no tengas que preocuparte de nada. En Sinergia Habitat conseguiremos el mejor precio para tu vivienda. Sinergia Habitat, calle Baroda Maldá 18 del Hospitalet, junto a la plaza del Ayuntamiento. Empieza tu futuro ya con Sinergia Habitat, tu inmobiliaria.
Y antes de entrar en la tertulia, recordaos esta gran oferta del diario La Grada. Pues suscribiros por 6 meses y tendréis el abono de temporada hasta final de temporada, incluido el partido del Levante. O sea, 6 meses, 99 euros y el abono hasta final de temporada. Para suscribiros podéis llamar al 932-222-222 o enviar un mail a suscripciones@diariolagrada.com. Una gran oferta que creo que muchos pericos deberían aprovechar. Vamos ya con la tertulia. A ver si David Bowie nos anima un poco, porque el español no nos está animando mucho. Bueno, y antes de entrar en la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Cladain de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Cladain de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Cladain, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvain, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Bueno, suposo que moltes ganes de que arribi el partit de demà, no?
Amb ganes d'arrencar aquesta tan mala
aquesta
ratxa.
Aquesta losa.
Que feia molt de temps que no recordava, una ratxa així tan dolenta de resultats.
És que no. L'únic, bueno, no és res positiva aquesta ratxa, però és cert que altres anys hem tingut 3-4 derrotes consecutives i la dinàmica era pitjor que cert, la d'aquest inici de temporada. Llavors, semblava que era més dramàtic.
Cert, estic d'acord, Carlos. Estic totalment d'acord.
És la classificació el que realment marca l'estat d'ànim, també. Perquè pots haver perdut molts partits consecutius, però de moment et veus que tens un cert marge, hi ha bastants equips entre el descens i l'Espanyol. Si guanyes, estàs a Europa. És que és... Bueno,
és una situació
nova. És curiós
nova.
Que hem perdut tots aquests partits consecutius, estiguem a
3 punts d'Europa, no?
Sí, clar, és el tema aquest.
Bueno, això diu molt de la competitivitat de la Lliga, o de que realment havíem començat molt bé, no?
Exacte, sí.
Però estem parlant de que si perdem serà la pitjor ratxa, o igualem la pitjor ratxa de la història de l'Espanyol. Que costa,
Si aneu l'empat?
Jo sí, perquè, a veure, l'Atlético Madrid és els millors clubs d'Europa i és molt sòlid. Fer-li gol és complicat. Si no marca Borja, sembla que no marqui ningú, o Sergio, algun gol que porti.
Home, pot sonar la flauta i podem tenir sort, però clar, seria... És que el pitjor és que no veiem a l'equip amb aquesta capacitat de sobreposar-se i donar un cop sobre la taula.
Com ha dit en Javi, analitzant l'Atlético, que és un equip que juga... O sigui, el partit es juga segons volen ells. No et deixa fer el teu joc. És un equip que... A veure, pot agradar més o menys el seu estil, però indiscutiblement la intensitat que li posen és la principal
no característica. No
deixa jugar. Exacte, característica i, bueno...
Sí, tot i que estem davant de l'Atlético, segurament el menys brillant de l'era Simeone, que mai ha sigut un equip especialment brillant, però el trobo que aquesta temporada és la que l'estic veient, doncs, allò amb més carències. Tot i així està dalt, perquè és un equip molt competitiu, guanya. Abans, quan li ha preguntat al Josep si li agradava l'estil de Simeone, sí. Pues, ha dit, aviam, guanya.
Sí.
Guanya.
No hi ha més.
I això ho té sempre, malgrat que aquest any l'he vist certes vulnerabilitats, i com bé també deia el company Javier Alfaro, li està costant tancar els partits, que això era un tema que Simeone sempre tenia molt controlat.
Jo crec que és l'Atlético... el pitjor Atlético, com has dit, o el que té menys...
Sí, el menys brillant, sí.
Perquè té més qualitat i no té jugadors tant per l'estil de Simeone.
Segurament.
No? Gavi, tots aquests jugadors, Thiago, que bueno, ja fa 2 anys o 3 que se'n va anar, però...
No sé si igual també pot ser el darrer any de Simeone, i això també és un tema que està dins del vestidor, i ja. Bueno...
Sí,
també...
Aquí ja no
m'agrada.
Es parla que és un tema ja...
Hauria d'intentar sorprendre Rubi, i parlo, i penso, per exemple, en donar titularitat a Melendo, per exemple, no? En un partit que, en teoria, sembla que...
A Sevilla només, va jugar Melendo.
Només hagin de jugar els importants, o als, la primera fila, però és que l'únic que pot desencallar un partit d'aquests pot ser Melendo, no?
Entenem que si juga Melendo, diem a la línia de 3 del davant.
Clar.
Vull dir, seria per Leo Batistao. Estaríem parlant, no? O vols dir a la línia del central
camp? De creació, clar. El problema és que llavors has de sacrificar també...
Clar, un dels 3 a mig del camp o dels 3 a dalt, no?
Jo entenc que si juga Melendo serà com el Pizjuán, que juga sent un dels 3 de dalt.
Ja. Que va estar més a mig del camp.
Amb més arribades... Sí.
Complicat.
Jo ho veig molt complicat.
Jo també ho veig complicat, perquè hem perdut una miqueta al nord, ara, amb aquests darrers partits, en quant al tema del sistema, de sortir a jugar, del què... I tinc el dubte si, si voldrà seguir igualant físicament, com bé heu comentat, que és un equip molt físic. Bueno, el propi Rubi ho ha dit, també, que és un equip molt físic, voldrà igualar una miqueta aquest aspecte físic i seria renunciar una miqueta a les idees que ens han portat...
Encara que avui... Punts. Que avui, com la roda de premsa d'ahir, Rubi deia que ell mantenia la mateixa idea de joc i que hem de tornar... O sigui, l'hem d'imposar una altra vegada. Hem tingut un petit subtrac, però que no canvia.
Una teoria sobre el per què han començat a variar les alineacions, i és que quan un equip està en una bona dinàmica, sembla que si canvies dos o tres jugadors, no notarà l'equip. Però en el cas de l'Espanyol ho va notar perquè ha coincidit que hem jugat contra equips que tenen un cert potencial. Altres lligues, el Manchester City no es pot comparar la plantilla, el Chelsea, l'Arsenal diuen, mira, portem 5 victòries consecutives, anem a donar-li minut a jugadors que tenen menys, que es vagin enxufant per totes les competicions i els hi segueixen tirant els partits endavant. En l'Espanyol va haver-hi 2-3 canvis, un partit vam perdre, el següent partit un altre cop, a veure si aquests no han funcionat els altres, i així al final sembla com que estigui tocant tot i al final no reconstrueixi el que havíem anat fent.
Són dubtes, no? És el que deia, en Rubi sembla que estigui dubtant de si mateix en els darrers partits, i això... Bueno...
Els jugadors ho veuen, clar.
Sí, clar.
El professor que t'està explicant una lliçó i tu dius, però si això no és així o no... no?
Sí, però
el missatge que llances l'altre dia traient a Granero del camp...
Ja. Jo la veritat és que vaig a aquell canvi em vaig quedar una mica...
Però també deu ser molt frustrant per a l'entrenador quan veu que està començant a funcionar les coses i que Batistà falla una ocasió d'aquestes davant de...
Ja, però tu saps que tens a Batistà o que no tens a... Van Nistelrooy.
Clar, però amb això, t'imagines? Amb això has de viure, saber que pots fallar.
Clar, exacte.
El que passa que en un camp com el Metropolitano...
No pots fallar ni una.
Ni una.
No, també pensa que el Betis... Nosaltres vam tenir un escenari altre dia ideal. El Betis erra un penal. Sí. Ens posem amb 1-0 amb una jugada aïllada.
Psicològicament havíem d'estar a tope.
Vull dir, és que al final queden tots aquests aspectes a vegades que diem de la derrota de Sevilla, ens va fer mal, els dos gols que ens va fer el Girona al principi i tal. Ostres, l'altre dia vam tenir tot de cara. Tens penal que atures i gol amb una contra aïllada, totalment aïllada, una jugada aïllada. Sí, sí. Et fiques 1-0 davant d'un rival que a més és ofensiu, que pots dir, bueno, ara mira, doncs...
Sí, aguantes i...
Aguanto una mica. El puc enganxar, l'agafaré avançat i...
O sigui, que realment que clar, suposo que és la dubte que tenim tots, si quan realment t'avances amb el marcador, si hauríem de canviar amb el sentit de donar un pas enrere i defensar, o continuem a intentar matar el partit.
A Valladolid ho van fer.
I no ha funcionat.
Sí, però és que l'Espanyol exactament no sé aquests darrers partits a què ha jugat.
O sigui, l'Espanyol...
Sí.
Les teories de l'Espanyol no serveixen, em sembla. O sigui, tu pots pensar una cosa i passa absolutament al contrari.
Jo no sé exactament dir-te si l'Espanyol aquest partit va sortir... Bueno, fidel al seu estil, crec que no. Ha sortit a jugar a defensar o no. Sé que ens van agafar amb una contra, amb l'1-1, però després vam anar molta estona buscant la pilota, vam anar molta estona superats físicament d'una manera increïble per un equip que havia jugat dijous...
Per què creieu que Marroca no va ser contundent amb aquella jugada?
És la mentalitat dels jugadors. És el que a l'Atlético Madrid es falta. Un jugador de l'Atlético...
Clar. Bueno, l'Atlético Madrid i qualsevol equip de primera divisió.
Dos faltes la mateixa jugada.
Ara que juguen contra l'Atlético.
Però l'Atlético de Madrid... Bueno, Canales acaba a la segona graderia. La Cornellà. Sí. Però, bueno, mira, són aquestes coses.
No es pot ser tan fino estilista.
El que passa que en aquella jugada, ho comentàvem dilluns passat, penso que el culpable no és el propi Marroca, sinó... la pregunta és què feia Marroca allà.
Sí, però clar, si ets tu l'únic que pots solucionar-ho, ho has de solucionar tu.
Crec que Rosales tenien les ordres d'estar amb els carrilers,
sí.
Júnior, en aquest cas. Bueno, Júnior o Tello ja era, no sé.
Però en qualsevol cas, llavors la cobertura la va fer David López. El tema... És a dir, el que no havia d'estar era Marroca. El fet de que Marroca estigués en aquella jugada ja és un indicatiu molt negatiu.
I no el va sorprendre el fet de que Tello no celebrés el gol? A mi em va sorprendre bastant.
No.
Celebrar-lo va celebrar, perquè després...
Sí, no,
el va celebrar fugitivament, després va demanar...
Allanando el camino por si tiene que volver a Barcelona. Clar, ja, sí, tampoc ha fet falta
sí, ser... Però...
Barcelona es viu molt bé.
Es viu molt bé.
I el Betis.
Avui, no, que tenim aquest...
I el Betis és suplent, el Betis.
Sí, és suplent. No deixa de ser...
No sí, és el meu, vaig pensar el mateix, no? Però igual és que realment estan en contactes. De qui és el seu representant?
Bueno,
Rubich. Bueno,
és que el missatge
està
molt forçat. I més després del que havia fet Pau, en plan, mira, jo almenys experico i... ¿Sabe?
Sí, però mai s'ha significat com a experí, com és el contrari.
Per això és estrany que justament en aquestes circumstàncies ho fes.
Bueno, potser és això, no?
Igual sí que hi ha alguna cosa darrere.
Puc tornar, no? Vull dir...
Els futbolistes no...
A mi és un jugador que m'ha agradat, tot i que va passar...
Irregular, no, potser?
Irregular, però és un jugador d'aquests que intenta desbordar, que hi ha...
Té descaro i té bon xut amb una cama i amb l'altra.
A mi és un jugador interessant, eh? És un jugador que sempre és interessant.
Jo et diria... Qualsevol cosa és interessant, eh?
Jo et diria més, si al final sempre parlem de l'onze de l'Espanyol i acostumem a dir 10 de carrerilla, no? I ens deixem sempre allà de Leo Batistao, Hernán Pérez o tal. Hòstia, Antello seria...
Sí.
I a part, recordo la imatge, perquè estava fora i vaig veure el partit per televisió, quan va agafar la pilota per xutar, la cara de Joaquín era... que estàs segur, no? La posa cara com dient... que no la metes, tu ho vas a xutar, si no la vas a meter, perquè estava lluny. Y vaya si la metió.
Impecable. El lanzamiento es imparable.
Que si discutíamos aquí que si era... Que me sembla que era Félix que deia que no, que era parable. Digo, ostras.
Jo crec que no.
És que últimament no vull veure els partits de resums. És que no he vist ni una imatge dels últims 5 partits.
Jo no vull veure les faltes, no vull veure. Ja que cada cop hi ha una falta, és igual que sigui lluny a la vora. És un drama.
I demà està Antoine Griezmann.
Sí, no, bueno, i abans que comentàveu la pilota aturada, ja no només una falta, sinó...
Clar, corners i tal, això, bueno, clar.
Entren com avions.
La sort, entre cometes, és que no està José María Jiménez, però bueno, que està Diego Godín, està Savic, està el propi Saúl, vull dir...
I espero que David López no se les tingui amb Godín, perquè els uruguaios darrerament li inflen bastant el cap, per dir-ho d'alguna manera.
I el nas.
Aprofitant que
no volia ser tan clar.
Sigui Saúl, al lateral esquerre, jo crec que Rubi haurà plantejat per atacar el lloc teòricament més dèbil, tot i que és un gran jugador, però defensant com a lateral esquerre té les seves limitacions.
El que passa que tens un problema, has de tenir en compte que el lateral dret de l'Espanyol serà Roberto Rosales, que no està passant el seu millor moment.
No
m'extranyaria, bueno, si voleu, fem un 11.
Fem primer un plantejament que podria ser revolucionari. Pedrosa per davant de Didac Vila.
A mi m'agradaria veure això, perquè Pedrosa...
La velocitat que demostra i centra bé, perquè, bueno, si comparem sobretot amb Rosales, no? Crec que seria una forma de desbordar en velocitat, no?
De veure que molts jugadors aquesta velocitat l'aprofiten precisament venint al darrere, no? Sí. A vegades això és un factor a tenir molt en compte.
Sense cap per córrer, no...
Exacte.
En estàtic no tens tant desbordat.
Exacte, això no és fàcil veure-ho.
Però va demostrar amb una carrera de 50 metres,
sí.
No l'agafes, eh?
No, correcte, cert. Però sí que és veritat que hi ha jugadors que el factor sorpresa, com fa ell quan puja a la banda i entrant de tapat, és el que el sorprèn. A vegades si el tens allà... A més, amb el sistema Rubi és una mica complicat jugar, perquè... O jugues de lateral o jugaràs molt amunt, si no, molt, molt, molt amunt.
Per aquí tant... amb el 4-3-3 no el veig.
Exacte, jo tampoc el veig.
Amb un 4-4-2 sí el veig.
Sí.
Una cosa similar al que va fer Rubi al Pizjuán, sí el veuria.
Sí, exacte.
O fins i tot el que va fer al Bernabéu, aquell com 4-5-1, pràcticament. Sí, sí, sí.
Que suposo que també intentarà cobrir-se d'alguna manera.
Jo penso que sí, perquè quan parlàvem de... Quan fèiem l'anàlisi de l'Atleti, és el que dèiem, l'Atleti el que fa... a la línia del centre del camp són més interiors que extrems per tal de que pugin els laterals. En aquest sentit no m'estranyaria un altre cop veure Hernán Pérez o inclús el que dius, o inclús el propi Pedrosa, de fet.
L'Atlético no és com el Betis o el Barça, que tenen molt bon joc de combinatiu, no? O sigui, l'Espanyol, si està ben plantat, té més opcions de puntuar, clarament, que jugant contra equips que la mouen...
Sí, per mi la clau és que l'Espanyol tant ataqui com... Atacant principalment ho ha de fer en bloc. És a dir, perquè al final el que fa molt bé l'Atleti de Madrid, i ho dèiem...
Plegar-se, no?
I la transició que fa, és a dir, l'Atleti de Madrid, si roba... Si roben un
mig del camp,
Thomas o Rodri, la transició és molt ràpida.
Sí,
cap a les bandes, cauen molt bé els davanters. Entenem que jugarà Griezmann i que jugarà Kalinic.
Correa a mi m'agrada, com has dit.
Clar, Correa, les diagonals que fa Correa, vull dir...
I suposo que també serà molt important que l'Espanyol jugui ràpid. O sigui, perquè si no, la pressió és tal que no et dona capacitat de... O sigui, com no belluguis la pilota ràpid, ho tens clar.
El tema és el que li deixi jugar a l'Atleti, és el que dèiem, l'Atleti.
Ara que estem fent un flan, l'equip...
Bueno, jo confio en que l'Espanyol acostuma a fer lo que no s'espera d'ell, no? O sigui, donar la sorpresa quan ningú aposta, no?
Ho veiem bastant negre,
Sí, ho veiem bastant negre.
Una mica,
Bueno, siguem optimistes. En tot cas, jo crec que hem de carregar les tintes amb el partit del Leganés. Jo ahir ho comentava amb els companys de la tertúlia, que un símptoma de la... No seré tan cruel com Cullet, però sí parlaré de la decadència social del club, és que no hi ha cap iniciativa, que normalment han sortit de la grada, no? de la gent de l'Espanyol, de dir, hem de fer alguna cosa el dia del Leganés perquè juguem molt.
La gent està anestesiada.
Totalment. O sigui, estem dormits.
Jo el primer, a vegades, o sigui, és una sensació d'indiferència en alguns aspectes que dius... Estàs al camp i sembla que estiguis veient el Racing de Ferrol, perquè t'és indiferent, saps? És una... Estàs veient que a poc a poc es va matant l'essència del club.
I et dic una cosa.
I jo, que encara sóc més jove, imagina la gent que ha viscut l'època del Sarrià, ja no m'hi quiero ni imaginar, jo estaria, vamos...
Et dic una cosa, perquè el gol del Cádiz era fora de joc, que no hem valorat això, que
sí, sí.
No hem valorat això, que allò va poder ser... Ojo,
la puntilla.
Sí, sí, que allò sí que va poder ser molt greu, però bueno.
Perquè realment, si perdem, tant de bo no passi i aixequem el cap, que ja et dic, em conformo amb l'empat, però evidentment el que vull és guanyar el Wanda i realment tenir la sensació aquesta de que l'equip ha tornat, no? Perquè s'ha retrobat, Rubi ha acabat amb les fuites que té l'equip, però clar, són els mateixos que van jugar al Betis, és difícil, no?
Et plantejo, signaries... perdre demà i guanyar el Leganés?
Bueno, no és que ho signaria, és que no me queda más. O sigui,
vull dir,
ha de ser per...
És que clar, aquí t'assegura que guanyes el Leganés. Clar, és que
clar, per això dic que si a tu et diuen ara 3 punts, però seran els del Leganés. Bueno, complicat.
No, jo crec que el Leganés li guanyarem. O sigui, no crec que l'equip entri en barrena tant perquè, bueno, estem a prop de trobar una altra vegada la millor versió de l'Espanyol, vull creure això. Crec que realment hem passat s'ha ajuntat que hem tingut titulars que no hi són, que l'equip s'ha d'haver de refer amb el que tenia i a poc a poc ho està aconseguint. I hem tingut la mala sort també de trobar-nos amb equips que estan bé, perquè el Betis està molt bé, o sigui, no ens enganyem.
El que ha passat, també tenim sort, entre cometes, el que dèiem, a l'Atlètic de Madrid l'agafem en un moment que té baixes, tot i que està sent una tònica tot l'any, que això diu molt poc a favor del profe Ortega, que tant es parla tan bé d'ell, i en aquest any, moltes baixes i totes musculars. Vull dir que al final potser no han fet la planificació bé. I després, al Leganés, tenim també, entre cometes, la sort que jugarem després del parón. Què vull dir? El Leganés està creixent. És a dir, ara mateix l'equip de Pellegrino és molt millor que el que va començar la temporada. I bueno, el tens després del parón. Tant de bo el parón...
Ens van bé, normalment. Aquest any ens han anat bé, els parons.
Sí, el que passa, clar, el Leganés l'agafes aquest cap de setmana i seria molt pitjor. Per això que, bueno, dins de lo dolent...
És molt pessimista.
Evidentment...
L'agafarem un divendres. Estava pensant i l'agafarem un divendres raro d'aquests abans de Reis. Són aquests partits...
Són aquests partits estranys, no?
Són aquests partits gèlids que són complicats. Per això, Carlos, estava pensant, per això estava així una mica enfurat. Estic allò dient, ostres, dic, ja tornem a veure aquests ambients gèlids i...
Bueno, hem de pensar en el 3-0 aquell, al Villarreal, no?
Sí,
pensem en
aquella imatge, no?
Ens haurien de passar.
La muerte, perquè va ser celebrar molt i després l'equip va començar. Sí,
després va ser allò... Aquell dia, el gol, no sé si en recordeu, el gol de Baldo, que allò que és un rebot i posa allà la cama i entra allò que dius, bueno, si ja entra això, ja guanyem la Lliga aquest any. Mira, aquell dia, si no m'equivoco, després del partit, l'Espanyol era segon.
Sí, crec.
Sí,
crec que ens hauríem de passar el partit de Villarreal, no? O sigui, que tornéssim a veure tots per agafar una mica de moral. I, bueno, l'important és això, arribar al Wanda amb la vitola de... No, ja ni aspirina, no? Equip que està enfonsat per donar la sorpresa, no?
D'altra banda, això pot ser positiu, perquè l'Atlético es pot relaxar una miqueta. No és el mateix que els vingui un equip en gran estat de forma o rival directe per entrar a Champions o guanyar Lliga, que nosaltres, que ara estem... Així.
Bueno, ho érem, no? Fa 2 mesos pensàvem que...
Discussió
si tornem enrere 2 mesos, dèiem... En el derbi, a veure si passem al Barça. Sí,
com ha canviat? Com ha canviat
la història, ara?
Clar, la cosa és que si tu al començar la Lliga et diuen mira, estaràs a la jornada, quina jornada estem? 16, no? Amb 21 punts, de 10 o 11... Bueno,
A tres d'Europa...
signaries, no?
Jo ho hagués signat.
Clar, però sí. El tema és que han sigut totes les victòries... O sigui, són tot victòries, tot derrotes. Llavors, és la contraposició que hi ha hagut aquí.
Sí, sí, és la tendència, el que...
El que mata.
El que t'enfonsa, no?
A l'inrevés no passaria això, està clar.
Sí. Ja no, és que és això.
I ara estaries bé, em diries...
El que sí que és important, i ho vam comentar l'altre dia, és que, afortunadament, el tècnic crec que té les espatlles cobertes.
Sí.
Perquè en una altra situació, si t'entren els nervis, ai, que m'estan pendents de mi...
És un entrenador de la casa. Si fos un entrenador d'un altre lloc, estaria potser ja...
Ja li hauríem posat el preu.
En rampa de salida, sí.
Directament. I crec que, bueno, de fet, ens comentava Pere Arnau l'altre dia, en plan petit comitè, en plan amiguete, que si por ell fos ja el renovarien. Suposo que ara no ho diria, en aquest moment, no? Però vull dir, aquest és el talent del club d'en Bersa Rubí. I crec que amb l'afició també, no? Que li donem tota la capacitat de revertir la situació.
De moment sí, però ja veurem en un mes com estan les coses, clar, que també s'ha de...
Perquè els que juguen són els jugadors. Sí. Bueno, tant de bo demà podem celebrar una victòria i dilluns estarem aquí una altra vegada per celebrar un programa molt especial en què esperem comptar amb tots vosaltres com a oients. I no oblidem mai que a pesar de tot...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.